Descarrilados.
Bueno, buenas tardes, aquí estamos en el 91.4 de la FM, en Radio Contrabanda, en otro programa de ¡Descarrilá! Y hoy estamos, estem encantats que tenim dos membres dels bloques, que en elles estarem allò al programa i comentarem diferents coses, però abans de tot presento a meva esquena a Pedro Pico.
Hola, ¿qué tal?
Que os habla Jimmy Jazz. Y aquí tenemos a Molly.
Hola, buenas.
Y Yoli.
Hola, buenas.
Y bueno, abans de tot, gracias por venir aquí a los estudios de Radio Contrabanda.
Pues ha quedado muy bonito, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por convidarnos.
Sí, abans estaven allà a Plaza Real. Y bueno, ahora vengo de aquí al Raval y tal, ¿no? Y bueno, la primer que a nosotros se escoltan los amigos del Lluc, que son de Miami, y a Sudamérica, a Centroamérica. Y ahora el primer que ve al cap es cómo va a surgir la historia de los bloques, ¿no? Con parque de los bloques, o sea,
pues quan va sorgir jo tenia 3 anys, però m'han contat
Me encanta que me hagas esa pregunta.
Claro, me acuerdo perfectamente que estaba fumando un cigarro ahí en la calle. Doncs els bloques... Bueno, una dada així d'aquestes que li agraden ara a la gent, tipus clickbait. Els bloques mai ha viscut ningú a part dels ocupes que hi vivim des de l'any 93. Uh-huh. O sigui que abans no hi vivia una vella que va sortir a comprar el pa i li van ocupar el bloc o el pis. És un edifici que es va construir mitjans dels 80 o dels 70. Aquesta informació tampoc la té molt clara. Aprofitant-se d'unes lleis urbanístiques franquistes i que la va construir un paio que en aquell entonces jo supongo que era medio joven, bueno, ahora que seguro que ahora también, que seguro, porque ahora está muerto. Creo que devia tenir el propietari.
Bueno, era un tipus que anava en sus 40-50, estem parlant d'un temps ja al final del temps de Porcioles, sabem de no, tota l'edificació, tota la construcció que es va fer al final del franquisme i especialment quan va estar el Porcioles en tot l'espai, així com...
Els grups del Porcioles, sí.
Clar, és que són els mateixos temps i va ser aquest moment, aquest paio és un paio que era molt conegut tant al barri com fora del barri per la seva feina, que era ser subastero. O sea, sobretot, més que subastero, era anar a les subhastes a impedir que la gent pogués recuperar casa seva, que la gent pogués accedir a comprar el solar on havien construït la seva barraca, perquè entre altres coses, bueno, tothom sap que el món dels subasters pues, és el més parecit, el més semblant al món dels mafiosos, però de poca estofa, no?
De poca estofa, uau.
Sí. Bueno, se m'ha oblidat dir, no sé si l'he dit, però si... Bueno, després me sentiré quan vagi a colgar el programa. Crec que és el programa 85.
Ah, molt bé, felicitats.
Sí, moltes felicitats, sí. Moltes felicitats.
No, podeu continuar.
Són quasi un naranjito, ja.
Quasi un naranjito. No,
que són més que un naranjito.
No, l'hem passat, naranjito ja l'hem passat, sí, sí.
85.
No, això dels subasteros, el primer que em ve al cap és que estaven torpedinant això que diu a la Constitució aquesta espanyola, que la interpreten com moral i la compleixen quan li dóna la gana, perquè diu, todo español tiene derecho a una vivienda digna i no sé què i tal.
Exacto, pues te llega el malo malísimo de la mafia local, que era aquest senyor Joan Escofet, així es deia, el propietari, en Pau Descansi,
sí, sí.
De los Escofets.
I bueno, que s'aixequi i li doni el cap contra la etapa.
Jo crec que molta pau no tindrà, perquè era malo, malíssimo, malíssimo. Doncs aquest senyor, aprofitant-se d'aquestes lleis del Porcioles i amb aquesta com... aprofitant... no sé, jo crec que era muy maligno, no? S'aprovecha de tot el món. Pues va acabar comprant un terreno allà a la Salut i va construir un edifici menjant-se trossos dels propietaris
no
del costat...
Tocaven, no?
Construint més alt del que podia construir, fotent uns balcons que no podia fotre i va dir, bueno, voy a echar el pelotazo aquí. I la història és que a la meitat de la construcció pues es va quedar sense pasta, això és el que nosaltres pensem,
una,
no?
Una part és que va adonar-se, va xocar-se amb una persona que anomenaven la hormiga atòmica.
No recordes? Sí.
Això no es va contar. Tenim una cosa que s'ha de dir és que a Bloques portem 32 anys i potser els primers anys no havia tanta... El barri al que estem no és un barri molt barri, això te lo poden dir totes les veïnes. És un lloc que als seus orígens era una zona de descans de l'alta burguesia.
Ah, mira.
D'ahir, per això està construït el Paruel, per això està a Casa de la Muntanya.
Per això es diu la Salut, perquè era com... Sí, sí. Anaves a respirar, a beure aigua, a passejar.
Clar. I de fet, o sigui, Casa de la Muntanya, estàs en un terreny que va accedir la família Güell a canvi de que es fes una mena de protecció de les finques que havia allí. Llavors, us podeu fer una idea de lo
perquè
que va
ser... Perquè era un quartel militar.
És un quartel que va ser de militar després de la Guàrdia Civil, però sobretot que totes les cases que havia ahí eren de ricos asquerosos. Què passa? Que quan Barcelona va començar a expandir-se i van recuperar llocs com va ser Sarrià, van deixar, bueno, pues la plebe va començar a pujar. I la plebe va començar a construir i en un moment donat es va fer un pelotazo bastant interessant en el que el senyor Escofet pues, va agafar el seu catxet, perquè el seu trosso, perquè té moltes més coses a Barcelona.
I en és un gran propietari. Ell i ara mateix la seva família, perquè ell és mort.
Ell està molt mort. Però sí que va semblar... O sigui, l'única raó per la que li van parar la casa, per una banda, és perquè no va pagar els seus treballadors i per altra banda perquè li van denunciar per sobrepassar el límit de protecció estètica del Parkwell. Hi ha una limitació que té el Parkwell, que és la protecció de tot ambient, tot monument, així. Yeah. Hi ha com...
Perquè l'edifici bonic no és. O sigui, pot ser històric, pot ser representatiu, ens ha donat la vida, però bonic no és. I aquella zona, si t'hi fixes i t'hi passeges, yeah, és una zona cookie, perquè el Parkwell és... Bueno, pues...
Home, sí, el Parkwell sí, clar.
I, llavors, i el Parkwell, en realitat, era un parc privat que anava a ser una minicolònia com va ser la colònia Güell, però bueno, va decidir, van canviar les coses i els rics van decidir que tenia molt més caché anar-se cap a Sarrià i les tres torres i així, que no, sí, mantindre-se ahir al costat de Vallcarca, que al fin i a la cap, pues per darrere estaven totes les cases del Carmel, estaven, no sé com es diu aquí, Xabola, els dos els assentaments.
Sí, no, que van fer també una pel·lícula de Torre Baró, aquella de...
Sí, clar, la del 47. El 47.
El 47, no?
I llavors va ser un moment en què la gent rica ja no volia ser-hi ahir perquè ja no era exclusiu i van començar a construir aquestes. Llavors, ens va explicar un veí que resulta que aquest, bueno, pues en un moment donat es va posar molt farruco, es va trobar amb una advocada que va dir me comes el coño cucharadas,
claro,
i va aconseguir que le parassin la obra. Les dues coses, però per una altra banda ell havia fet la fallida de pagos.
La crec. Fallida de pagos, que va deixar de pagar a proveïdors, a treballadors del seu bloc, de la construcció, i això, no? Per altra banda, va trobar-se amb aquesta advocada que el va denunciar per processos urbanístics flagrantes o, bueno, o il·legales, si bueno, li queres llamar
així. Abans de començar l'he dit, i la gestió immobiliària, no? La,
sí.
Bueno, especulació,
sí,
immobiliària.
Especulació i pelotazos immobiliaris.
Sí, sí.
O sea, la qüestió és que es van deixar l'edifici buit i, bueno, és bastant curiós perquè això que dèiem abans és les veïnes, o sea, portem 32 anys donant pel sac allí.
33, crec. Sí, sí, no?
Fent soroll i als concerts. També és cert que la relació amb el veïnat ha canviat, però és cert també que totes les veïnes d'allí ens estimen moltíssim, sí. Nosaltres les estimem. És un barri, molt poc barri, llavors no hi ha espais de coneixement comú, no hi ha espais de trobada.
No, però sí que és veritat que, o sigui, sí que genera certa xarxa, no? Perquè sí que tenim una placeta al costat, perquè també hi ha criatures que van a les escoles de la zona, també els pocs negocis o comerços que hi ha al barri hi anem, o sigui, i intentem com aportar una mica com esto de que los ocupas no comen niños, no, i que són gente normal, que creuen un altre model, bueno, de vida i de món, però que...
Això del normal està demasiado...
Bueno, sí, no, sí, podem buscar-li un sinònim, però...
O sea, vull dir, que a vegades penses que és normal, no? Està demasiado puxat la cosa i potser és millor no ser normal, perquè la normalitat a vegades és horrible, no?
Potser no està bé ser normal, però sí que jo crec que és molt necessari fer comunitat, siguis on siguis. I si has de parlar amb les veïnes o si has de parlar amb la gent que porta els comerços o si t'has de relacionar d'una manera determinada que no és la que et relaciones tu amb el teu ghetto intern, doncs ho fas, perquè el que fes, tu vols que les teves veïnes, diguéssim, les de tota la vida...
Pues mira, això, bueno, que dius, això que dieu, precisament ara està molt d'actualitat, perquè ara que tot això del turisme s'està carregant en quantitat de barris i s'està destruint el teixit bienal del vecindari, vosaltres esteu fent precisament el contrari, no? Uh-huh. Hola, David Vitoriano.
Bones tardes.
I llavors, doncs, per mi té un gran valor. O sea, esteu fent precisament el contrari de lo que hi ha ara. I és el que s'espera, en teoria, entre comillas, no? Moltes comillas, d'un govern socialista, no? Que diuen que són socialistes, però de social no...
Bueno,
no sé què té.
Hem de dir, a aquesta alçada de la vida, tindre el PSC de nou a l'Ajuntament, que és l'amic més conegut dels hotelers i de les promocions immobiliàries, i un partit a l'estat central que, bueno, que ens alegrem perquè no és Vox, i home, s'ha de dir que portem diversos anys... No, bueno, és que al final hem arribat a un punt que sembla que s'ha de defensar algo perquè no és Vox, en vez de continuar pressionant a un suposat partit d'esquerres. Que si hem construït un verb, o si s'ha creat un verb com és PSOEizar, no és perquè puguem confiar gaire en el PSOE. I menys aún et diria en una cosa com és el PSC, que ja ha demostrat múltiples vegades, i a més, O sigui, ha demostrat múltiples vegades que està molt més proper als hotelers i als promotors immobiliaris que a lo que és la societat en si mateixa, i que a més està anomenant les seves properes actuacions de la manera més nazi possible,
clar,
anomenant el pla de com neteja.
Sí, sí.
O sigui, neteja en Barcelona o endreça. A mi, sí, sincerament, vull dir, crec que el senyor Collboni podria netejar-se la boca i anar a endreçar casa seva, que sí, probablement sí, la té plena de fascistes i de merda.
Pues sí.
I la resta de les veïnes, pues, que ens deixen en pau, que arrel de lo que, o sigui, amb lo que deies abans, sisplau, a vegades el meu català se me...
Quan
m'emprenya,
no,
quan se me...
No et preocupis, pots parlar en castellà i en català, el que vulguis.
Estem a Catalunya a parlar en català.
Pues allà parlem, parlem català.
I farem sopes d'ahir, també.
Clar.
No, però així, o sigui, és com... Nosaltres fem costat amb les veïnes i fem costat amb les veïnes en el que podem, i no és gaire fàcil a un veïnat que mai se l'ha deixat ser un veïnat perquè no s'han construït espais com perquè allí. I una de les coses que hi ha, la gent gran es marxa, i si no es marxa és perquè és propietària i no es pot anar a un altre lloc. La gent quan té criatures es marxa d'allí perquè no es pot viure, i l'únic que ens estan quedant ara mateix són turistes i pisos turístics, els dos bloques
i expats.
I en realitat qui pot pagar estan a 600 euros les habitacions allà dalt. O sigui, estem parlant d'un barri que no té transport.
És un barri, a part que no té transport, i que la població està envellida i que s'ha hagut d'anar, o sigui, és un barri absolutament massificat pel turisme. O sigui, com sabeu,
en el millor de los casos, ¿no? 600 euros, quan no, 1.000 euros i 800 euros.
Sí, sí, també. O sigui, estan 600 euros ara me pareció barato.
L'habitació.
Sí, sí, l'habitació, ja.
Ah, l'habitació, bueno, clar.
Però això, no? També, o sigui, també és interessant, a part d'estar involucrades o de fer comunitat amb les veïnes o amb les AFAs de les escoles o amb qui puguem, poder estar involucrades amb tot el que té a veure amb l'activisme i les mogudes amb el Parc Güell. No, perquè abans dèiem, abans el Parc Güell era un espai privat i es va fer públic. Bueno, és un espai semipúblic, és un espai on s'ha de pagar, és un espai que té una regulació d'entrada constant i que està massificat per turistes, i que les hores que pots anar com a veïna són de 7 a 9 del matí i després al vespre, bueno, les dues hores tontes que et queden a la nit. No? Llavors, pues, estar involucrades amb aquestes lluites, amb aquestes mogudes, també fa generar comunitat i interactuar amb persones que igual no són... Pues este ideario, ¿no? de los punks de los bloques que solo se juntan con los punks de otras casas, ¿no? O sigui, jo crec que per mi o per nosaltres generar comunitat des d'un espai ocupat també és això, és estar vinculada amb les lluites del barri, siguin quines siguin, que ara mateix bàsicament és la massificació turística, el preu dels lloguers, tot el que té a veure amb l'habitatge.
Perquè vosaltres, lo que, la ignorància de la gent, ara vosaltres la arreglareu, perquè les activitats dels bloques, el que la gent no sap, o sigui, aquesta activitat que feu vosaltres, qual seria?
Bloques és un espai que principalment és una vivenda, ha sigut sempre una vivenda, és una barrella entre vivenda i centre social, però que té espais col·lectius, i això és bastant diferent. No som un centre social a l'ús, o mai ha sigut un centre social. Primer perquè hi havia altres espais a la zona, i segon perquè estem allà dalt, que és com estaria el castell, i no, bueno, no tenia molt de... S'han intentat múltiples vegades fer sopadors, passes de cine, no sé què. Estem al culo del mundo. I llavors,
bueno... Que no tanto, però a la gent li fa molta mandra pujar fins
allà. O sigui, a Gràcia, estem també al districte de Gràcia. A Gràcia sempre ha hagut, fins no tant, i encara a dia d'avui hi ha, està el Banc Expropiat, però ha estat també la Torna, però estaven també... O sigui, espais ocupats són ocupats. Llogats de diferent caire polític, però sempre ha hagut altres espais. Llavors, bloques... Fem, i sempre s'ha fet, activitats de concerts, i tenim els books d'assaig i així, i tota l'activitat que es fa oberta ha sigut sempre per causes polítiques. Tot el que es fa cap enfora és per causes polítiques. I després tenim espais compartits que deixem i que col·lectivitzem amb altra gent, com seria, bueno, col·lectivitzem, que compartim, com és el taller de ferro, com és el taller de serigrafia...
Els books d'assaig, per grups de música... Sí.
Hem sigut un magatzem i encara som un magatzem gigant per les coses de projectes i de gent quan està desallotjat, quan s'ha de canviar, però principalment, i el que ha mantingut com la línia, ha sigut una convivència de gent molt diferent que va començar, i si no retrotraem allà al principi de tot, va ser com a l'any 93, eren companys que venien de Pròsper, de Nou Barris, que venien amb, o sigui, el que és l'autèntica classe obrera dels finals dels 80, principis dels 90, que van vindre, van ocupar en una línia que era la que portàvem en aquest any, que, la, que era la que el punk portava en aquest any, no? La casa ha anat evolucionant de la misma manera que ha evolucionat la escena política i social dels últims 30
anys. Però sempre va haver-hi com... O sigui, jo no hi era perquè, com he dit, tenia 3 anys, però crec que sempre va haver-hi un esperit de, bueno, d'estar com vinculat amb això, no? Amb el teixit, no? Tu pensa que quan es va ocupar era un edifici que estava abandonat des de feia moltíssims anys, que li faltaven portes, finestres, tuberies... Llavors... Què implica això? Que dins estigui super degradat, que hi hagi vida animal, que hi hagi molta brutícia, i això les veïnes també ho reivindicaven i volien fer-hi alguna cosa, no? Però clarament l'Ajuntament no els hi feia cas, la propietat havia desaparegut, brillava per sa ausència, i van arribar aquests joves de la Prospe de Nou Barris tal, i van dir, bueno, doncs ens posem a currar en això, posem a netejar-ho, posem a posar finestres, posem a arreglar-ho, posem a donar-li vida... Bueno, clarament, les veïnes felices de la vida, no? És en plan, jóvenes punk...
Us aplaudo, us aplaudo, perquè l'Ajuntament que tindria que fer això no ho fa, i vosaltres feu una cosa tan vàlida pel barri, que és recuperar un espai que no s'ompli de botrícia, de rata i de tot això.
Clar, la història, o sigui, aquí és... Qui és el propietari o la propietària d'algú? Què vol dir tenir la propietat d'algú? És qui ho cuida? És qui té un paper...
La tierra para quien se la trabaja. Claro. Aquí està la història.
O sea, nosaltres, una de les coses que fa és que hem reclamat i creiem que és el que s'ha de posar sobre la taula, que és les coses són d'aquell que la fa servir, que la cuida, i per nosaltres som els posseïdors, els curadors, el que sigui de bloques... No pas el propietari que té el paper, però no d'aquesta casa, ni de Casa de la Muntanya, ni de la casa que ha ocupat la persona que ha vingut de Romania i està fent servir un local al carrer i està visquent allí. Si allí no hi ha ningú i tu l'estàs fent servir, per mi, jo crec que aquesta és un poc la línia, és pues sí, la tierra pel que treballa, la casa per al que la vive...
I la cuida i no especula con ella, no? Perquè tornem a això dels drets bàsics, si t'hi vols tornar a posar, no? Llavors, bueno, o sigui... com molt amb aquesta màxima, no? Sí que som una comunitat, sí que és una vivenda, sí que té una part de centre social, però també té una part molt de cuidar un espai, i ja porta 33 anys, i donar-li vida, mantenir-lo, fer-lo obert, donar l'oportunitat que l'utilitzi qui vulgui per les causes polítiques, diguéssim, que vulguin o que es necessitin, i així continuarem... Aviam, no vull acabar amb això perquè encara ens queda molta estona, no? Fins que si ens treuen agafant-nos del peu, no? Llavors, bueno...
No, a veure, els meus companys, si volen comentar o preguntar-vos qualsevol cosa, pues, evidentment, lo que vulgueu. I ara, Pedro Pico, em sembla que posarà alguna cançó.
És que abans volia comentar alguna cosa, que m'ha arribat una notícia. Que a França els ocupes s'estaven fent passar per turistes per ocupar vivendes d'Airbnb.
D'Airbnb.
Se ve que hi ha un buit legal que...
Jo esto lo había pensado también.
Sí, i ara, clar, els que volen ahí... Els propietaris que volen alquilar pisos turístics, pues estan allà en incertidumbre perquè no saben si són ocupes o són turistes, ¿sabes? Estan...
Pues mira, sí. Crec que és una gran estratègia i que és l'estratègia més adient actualment, perquè al final una de les coses que hi ha, més enllà de que nosaltres... O sea, el problema de la vivenda és un problema que és enorme, és intergeneracional, és interseccional, és intertodo, però la realitat és que és el principal, una de les principals maneres, junto con la tecnologia i l'IA ara mateix, de fer pasta. I és un model d'inversió i és un model especulatiu. Llavors crec que totes les eines con les que la gent es pugui confrontar i pugui estalviar-se, sí, estalviar-se el lloguer, estalviar-se temps de la seva vida, jo crec que una cosa que és bastant important, que moltes vegades no es posa sobre la taula quan parlem d'ocupació, que l'ocupació és una eina per a recuperar part de la nostra vida. Nosaltres vam estar bastant de temps a grups d'habitatge, cadascun en un grup diferent. Jo, per mi, una de les coses més importants que he après amb la gent que venia, amb tota la vergonya de jo no sóc ocupa, jo vull pagar, jo no sé què, i que als mesos deies, és que sóc molt feliç ara mateix perquè tinc temps, perquè al final tu passes el 90% de la teva vida traient pasta per a pagar-li a algú al lloguer o al banc al lloguer o al que sigui, o pagant els arreglos de casa teva, sense poder gaudir ni de la nostra vida ni de la nostra gent, sense fer res més que produir algo que és totalment innecessari, perquè a dia d'avui el 90% de la feina que es fa no val per res. I llavors, crec que una de les coses que s'ha de parlar quan parlem d'ocupació és que és una altra manera d'encarar la vida i és una vida que volem per tothom. És una vida que nosaltres creiem que hauria de tindre tothom, que és poder gaudir de temps, poder gaudir d'espais que podem transformar, que és altra cosa que ens dona bloques. Bloques és nostre i nosaltres fem amb bloques el que volem. Tenim un buc d'assaig, tenim un local, tenim no sé què, però tot això ho fem també perquè podem transformar la casa. I la casa es transforma a mesura que ens transformem nosaltres. I creiem que això és alguna oportunitat que hauria de tindre tothom i que no hauria de dependre del diners.
Muy bien, un aplauso. Voy a, estoy a punto de llorar. La escucho cada día en casa, pero sí. Bueno, imagínate, ¿no?
Pues ahora posaré una canción. Ahora posaré una canción de un grupo que es de Malagacha.
Malagacha. Y... ¿Habrán tocado los bloques estos? Seguro.
Seguramente. Sí. Y bueno, y ahora posaré la canción Ocupa.
Wey.
Bien.
Bueno, pues otra vez aquí y seguimos seguim aquesta interessant tertúlia entrevista.
Chapa, digue-li chapa, és una chapa esto.
Som una chapa. No tenim problema per dir-ho. Som interessants però som molt chapas.
Normalment tenim que suportar unes chapas impressionants que no se les traga ningú, però la vostra chapa és maravillosa.
Oi, que bé.
Tornarem, si vols que tornarem.
Home, quan vulgueu podeu tornar, o sea, ja veure, teniu els micros oberts i les...
Jo un micro i una cerveza i puedo estar aquí.
Pues mira, ja és el que tenim aquí.
La ruïnosa.
Bueno, ara, bueno, tot això que heu dit, pues, bueno, és molt il·lusionant i està molt guai i m'encanta, però... Clar, tenim que...
Txan, males notícies.
Males notícies,
sí.
Els bloques, ara esteu afrontant uns problemes con l'administració, no?
Con l'administració, la propietat, la policia,
l'estado,
el capital y con todo, pues, tenemos problemas con todo el mundo.
Pues fue
menos con nosotras mismas. No, mentira, también.
No, con nosotras mismas también tenemos también problema, pero porque si no hagués un problema entre... Si no hagués autocrítica, pues
clar,
no avançaríem.
Bueno, hi ha gent que no l'assumeix, les contradiccions que té dintre seu, no?
Sempre,
bueno,
totes.
Sí. Hi ha gent que no l'assumeix, que
se pensa que és perfecta. Hay que barallar-se amb les contradiccions i
continuar. Bueno, pues diguem-ho el que voleu explicar, perquè, clar...
Què volem explicar? Què més volem explicar? Que els bloques tenen una denúncia per desallotjament. Després de 32 anys... L'any passat, el juliol de l'any passat, vam rebre una denúncia per part de la propietat. Bueno, els fills de la propietat, perquè el propietari està mort.
Clar. Molt mort.
Molt mort. Els fills no estan morts.
Però estan bastant a prop d'estar morts. Però... No perquè nosaltres vulguem, probablement, sinó perquè som més vells que...
Són grans, són gent gran.
Bueno, llavors els nets són els que estan allà.
Bueno, millor surt un nera ahí que surt rebotado y surt ocupa.
I surt ocupa.
No parece.
Bueno, siempre hay esperanza, ¿no?
En plan, quiero pasar de mi familia a...
Pues sí, sí. Hombre, no sé si os recordeu que de la família Aznar havia una de las de la família Aznar que havia porno.
¿Que feia porno o veia porno?
Que hacía porno.
Ah, bueno.
Que la família tot és possible.
Hombre, sí.
Bueno, espero que si no ens anem per les rames.
Vam rebre una denúncia per desallotjament per part de la propietat. Procés administratiu.
No, ens van denunciar per un desahuci per precari.
Per precari, però que és administratiu, no? Tipo, no? Hòstia, hola, jo no estoy en la comissió legal, ¿vale?
Dentro de la línia, o sea, tu pots tindre una denúncia per lo penal, tu pots tindre una denúncia per lo civil, en Catalunya normalment
això,
lleva per la línia civil. Això vol dir que normalment és un procés que hauria de ser... Bueno, no em ficaré en per què està en lo civil, però bueno, fa uns anys, arrel del 2011 de tota la crisi i quan van començar tota la bombolla immobiliària, tots els desnonaments i després totes les ocupacions, milers d'ocupacions que es van donar tant per part de la PA com de gent diversa, perquè la realitat és que l'ocupació sempre ha existit. O sigui, l'ocupació no és un invent, ni de fa 20 anys, ni de fa 30 anys. Al meu barri els gitans ocupaven als 60, al teu barri la gent ocupava als anys 20. La legislació romana, estic parlant de l'any 400, ja recolleix l'ocupació com una mena d'adquirir la possessió d'un lloc per viure. Llavors no és una cosa que sigui... No va, y me ha dado, no sé por qué nada aquí.
Muy bien.
Ah, vale, por lo civil.
Lo civil.
Vale, entonces ya vos...
Es que la ocupación no viene de ahora.
No viene de ahora, gracias. Es que ya soy una señora gran y me he pasado con los consumos. Llavors, és com, ens van posar una movida que normalment es posa arrel després del 2011, es van adonar que hi havia moltíssima gent ocupant, que havia bastants, bueno, que la gent va començar a conèixer diferents trucs, que els grups de vivenda, bueno, pues li ensenyaven a la gent com obrir, com tancar portes i com allargar els processos el màxim possible. I fa uns anys, no tant, es van treure una miqueta de la màniga aquesta que és el desahuci per precari, que és una manera d'accelerar el procés en benefici del propietari. El que diu al final no és perquè normalment en un altre procés tu discutes si tens o no dret a ser allí, no sé què. Aquí directament és, tu me pagaràs, no me vas a pagar, pues te vas a la puta calle.
O bueno, o no tienes las escrituras de la casa en la propiedad.
Bàsicament, lo que ja una de les coses que tenes, això es parla, però sobretot el que es posa sobre la taula és a dir, jo vull desnonar aquesta gent perquè sé que no tenen capacitat de pagar-me. Mm. Per això moltes vegades lo que fa és que quan tu tens un lloguer de un lloguer llarg i se t'acaba el contracte i deixes de pagar, en vez de poder tindre la possibilitat de renegociar el teu contracte, el que posen ahí és deseu superprecari.
Claro, no
senyor,
pagar,
usted no podrà pagar, llavors no li donaré ni aquesta oportunitat. Això fa que els plaços siguin molt més ràpids i en principi en uns 9 mesos et fan fora. Per això, perquè és que no es qüestiona ni si tens dret, no tens dret, si tens les escritures, sinó és pagaràs, no me pagaràs, què te pagarem si portem 33 anys aquí? Xaval, si és que no saps ni com és la casa. O sea, per dir també de l'absurdo que és, Bloques va anar al Tribunal Europeo després de la primera denúncia.
Any 99?
Any 99. El propietari, que no li estimava cap veí, va denunciar i va... Bueno, això hauríeu de passar un dia, seria molt graciós que anéssiu a parlar amb els nostres veïns que van ser allí, que van anar al
home,
judici
si volen venir...
amb els punts de casa.
Totalment.
Que el propietari va anar ahí con un pantaló cinc talles més grans amb un cordó dient que anava ahí als caps de setmana a arreglar la casa mica en mica i no sabia ni quina propietat tenia. Van anar les veïnes a demostrar que havia muntanyes de merda i com que no va poder tirar per endavant amb aquesta denúncia, va acabar denunciar per agressió a tres persones del
col·lectiu. O sigui, el propietari va denunciar per agressió a una persona.
I van acabar anant a Europa i vam guanyar. Tot això per dir que la denúncia que ens van fer fa un any i mitja, els nets fills dels propietaris, diuen que es van assabentar fa uns mesos de que estàvem ocupant allí. Senyor, coi, que el fill del propietari viu a 500 metres de casa. Sí. I llavors és com... Entonces, en esta història, bueno, sabem que està tot això, que estan 32 anys, que nosaltres no hem demanat l'usucapió, que considerem que som els legítims posseïdors d'aquesta cosa.
I tant, és el que anem a preguntar. Uh-huh. Després de 33 anys...
En algun moment donat està la forma de l'usucapió, que igual no entrarem així, però...
Està dentro del derecho romano.
Està dentro del derecho romano i era una manera de reclamar-lo. Hauríem d'haver-lo reclamat abans i hauríem d'haver fet cert tipus de pagaments que no ho vam fer perquè considerem, a més, que és una línia política nostra. És a dir, nosaltres no volem la propietat d'aquesta casa. Creiem que hagués sigut una manera, un tal... No ho vam pensar. No ho vam pensar perquè en realitat a casa nostra l'únic que podem fer és tirar la terra. I la realitat és que l'únic que podem fer és tirar la terra a mà i construir pisos de luxe perquè no fan altra cosa.
Que és el que ha passat també amb edificis propers dels Bloques, no? El Convento de les Monjas també el van tirar a terra.
Todo por la pasta.
I ara mateix hi ha un edifici de luxe brutal amb una piscina dalt que jo no sé, no m'imagino que deu valdre un pis allà, no? I això està quasi paret per paret amb els Bloques.
Mira, però una altra cosa, també les veïnes, una de les coses que deien és fa no tant, a un concert va arribar la policia. Ens van dir que havíem de parar. Nosaltres portem fent concerts, tres concerts al mes,
des de fa
32 anys. Mira. I abans es tancava molt més tard de lo que es tanca ara i és una mena de, bueno, no diàleg, però mig diàleg amb les veïnes de nosaltres no volem putejar-les més i de lo que ja fem, entenem de que continuarem amb les activitats, però entenem que s'ha de tindre una vida social. Les vegades que, per raó de la que sigui, perquè ha hagut un aniversari, perquè havia molta gent, alguna de les veïnes ha trucat a la policia, mai l'han hecho ni puto caso. Le han fet caso quan han arribat els pijos de merda que tenen la casa.
Claro.
O sea, i això és la realitat. Fins que no ha arribat gent que posa por davant muchos millones, les donava igual el que les passés als nostres veïns. Les donava igual, com si anàvem a escupir-les, que no le feien, que són col·legues, que són macos. Clar. Però es daba igual.
Uh-huh. Bueno, i a part una altra cosa, que vosaltres, gràcies a que vosaltres esteu allà, bueno, jo te puedo decir la Vitoriano, el Pedro Pico, han vingut grups aquí que precisament part del circuit de concerts que fan són a vosaltres, gràcies
això,
a vosaltres.
Sí, gràcies als Bloques o gràcies també com al circuit, diguéssim, de... si vols dir-li contracultura, alternatiu, sí, perquè aquí hi ha dos potes, no? O sigui, nosaltres... ens agrada el PUC, ens agrada l'autogestió, ens agrada muntar concerts, ens agrada anar a concerts, ens agrada generar espais on poder treure bueno, és el que dèiem, no? Tot ho fem per tenir beneficis per causes polítiques, no? I aquesta és una de les maneres que utilitzem o que s'utilitza, diguéssim, des de des dels moviments de la contracultura, musicals, el que sigui. Però també aquí hi ha una altra pota, que és la impossibilitat i l'elitització de tot el circuit de cultura, en aquest cas musical, si vols, a Barcelona, a l'estat espanyol, si vols, que és complicadíssim, que és caríssim i que també anar a certs espectacles i anar a, bueno, no, a certes activitats musicals acaba sent molt inassequible i no tothom pot. Ja, o sigui, no, i a part de que estàs beneficiant a l'empresa A o al Fondo d'Inversió B o a la sala C, no? Perquè la majoria de sales de concerts que no són ocupades o que no són des de l'autogestió, moltes de Barcelona també són de grans empreses, no? I hi ha molt poquetes que siguin una cooperativa o una associació, que, bueno, que aquí també és interessant, no? Però, o sigui, aquest circuit que cada cop és més reduït, perquè cada cop van quedant menys espais on muntar concerts o que sí, tinguin la infraestructura per poder-los muntar, perquè també hi ha molts centres socials que és molt, molt difícil muntar concerts, però això, no? Cada vegada és més reduït i nosaltres el continuem reivindicant i nosaltres, encara que a vegades diguis, hòstia, otra vez otro concierto de punk, me cago en la ley, bueno, pues continues allà perquè hi ha algú motivat i tot es fa, o sigui, jo moltes vegades ho dic, podríem ser productores d'eventos si quisiéramos, perquè, o sigui, ens passem...
Imaginació al poder
i això, no?, com tenir molt vincle amb molts col·lectius, amb moltes distris, amb moltes xarxes. I sí que és veritat que tu saps, quan vas pel món una mica en aquest circuit més de la contracultura, que els bloques són una referència. Són una referència on, diguéssim, pel punk, per la música, però on molts, diguéssim, molts grups es volen parar allà i fer el seu concert allà, no? Perquè saben que tindrà públic, que tindrà una raó política darrere, que no hi haurà... Bueno, que no es trobaran amb actituds de merda o amb discursos, clar, de merda o sí, medio ambigües. Llavors, o sigui... Bueno.
I de fet, i que ha sigut, o sigui, i a nivell de casa, de les coses que deies abans, que fem com cap enfora, bueno, més allà de la vivenda, els tallers, sí que és una aposta política. O sigui, sí que és algo que, com deia ara... Moli. Sí que és algo que moltes vegades ens costa. O sigui, vull dir, ja tenim una edat, hi ha gent que porta molts d'anys, a casa tenim criatures... que per al procés de desallotjament tenim, perquè hi ha coses, és com hi ha gent que s'ha hagut d'anar de casa davant d'això, perquè tenim, bueno, pues les realitats són múltiples, no? I no tothom pot en tot moment portar un procés, no tothom, no totes les criatures poden, no tothom vol, no? Però sí que ha sigut sempre com una decisió política de mantindre aquest espai, no tan sol per la financiació de cap a causes, sinó també per lo que és l'aposta política de tindre una escena alternativa, no? I una escena de difusió, poder donar un espai a gent que ve. Hem tingut a gent de Japó, de Tailàndia, de Mèxic, d'Afganistan, d'Egipte. O sigui, en realitat, sí, sí. Grups, Canadà, d'on és el grup que ha vingut l'altre dia? Los britànicos estos de...
De Bristol.
Com Bristol.
No m'acuerdo. De Nova York, d'Argentina, de... Bueno, sí.
I és, per una banda, o sea, és com és part de la xarxa, però una altra és, bueno, continuar fent l'esforç de tindre aquest espai i mantindre aquest espai viu i preparat perquè tothom vingui i l'únic que hagi de fer és muntar el concert, uh-huh, perquè la resta, el que és la infraestructura i tot això, lo mantenim nosaltres. I és part de l'aposta política. Potser si Barcelona fos el Barcelona dels anys 80, milions de sales, pues potser nosaltres tindríem un gimnàs, clar, en vez d'una sala, uh-huh, de concerts.
Uh-huh. Bueno, que tu digui el David Butariano, que bueno, té un grup i que això de que tingui ja muntat la infraestructura per tocar...
No el coneixeu.
Ah, vale.
Per què no?
Bueno,
segur que no.
Bueno, és que està en projecte.
Està, sí. És un projecte, està en...
Sí, però que sap no, lo del tocar.
Això, bueno, és que tenir que agafar el cotxe i portar-ho tot tu, o sigui, tot, és complicat la cosa. Si ja vas a un lloc, només que et donin la base de la bateria, o sigui, els quatre gerros de la bateria, sí, i un equip de veus... Ja fa molt.
Clar, pues ja està.
És el que tenim nosaltres.
És el que tenim, pues
ja,
sí.
Que ja
perquè la taula de so i això, però també...
Ja és una meravella, ja dius, ostres, que bé, tu.
Tu ara dius que tens un grup, no? Ara parlàvem molt de, com d'aquesta escena internacional dels grups que passen per els bloques i volen passar, però també és com un espai on donar molta sortida o difusió o que els grups locals es puguin sentir còmodes, perquè la majoria de concerts que fan per un grup internacional que ve... Pues els altres dos o els altres tres són locals, no? La majoria de vegades. Llavors
cada vegada és més complicat. trobar llocs per anar a tocar.
Pues sí, pues sí.
Pues mira, ara que estem parlant de música, aprofitem per posar una altra temilla per ahí.
Què posem? Què posem?
Sí, ara posaré el Scáutico.
Molt bé.
I la cançó de Ocupas S.A.
Bueno, pues Ocupas S.A., pues venga, ahí os dejamos...
La agencia.
Pues una altra vegada aquí, tornem allà a Descarrilats i en Moli, no?
Moli, jo misma.
Sí.
Encantada,
sí.
Bueno, volíem acabar d'explicar una mica en quin moment està el procés legal. Com ha dit la meva compi Joli fa una estona, ens va arribar una denúncia per desallotjament per precari, que és civil, fa un any i mig, i bueno, i estem... Diguem que estem en el procés acompanyades d'advocats.
Ens van fer fora del procés. La jutgessa no la vam caure molt bé, a part de moltes coses que van passar per el camí, que seria molt llarg, però en un moment donat va decidir fer-nos fora del procés. I, de fet, hi ha quasi una mena d'ordre, o sigui, hi ha una sentència. El que passa que ha hagut de recular perquè, bueno, ens havia deixat
en indefensió jurídica. Per temes de la seva relació. Creiem que és perquè no li quedem gaire bé, però també perquè, diguéssim, que no validava la manera que tenia l'advocat de redactar els recursos i de relacionar-se amb la judicatura, així com en termes generals. Després ens van tornar a incorporar al procés i s'ha tornat a posar en marxa i ara mateix estem en espera de resolució del recurs en l'Audiència Provincial.
Sí, tenim com dos vies obertes, que més que res perquè tenim una via oberta a la provincial per indefensió que no ho talla, però bueno, hauria de mirar de, com de parar una miqueta a la sentència que tenim a lo civil. De totes maneres, estem en una situació en la que, bueno, pues com tot, la provincial pot dir-nos sí, acceptem i mirem el que s'esteu dient i després pues, ja veurem què fem. Pot dir anar-vos a casa vostra, ah, no, que no teniu, llavors us farem al carrer. I la jutgessa pues, pot signar o no signar finalment l'execució de l'ordre de desallotjament. Llavors, podem tindre davant nostra dos anys de lluita o podrem tindre tres mesos de lluita màxima. Però, bueno, sigui com màximos. Sigui, no deixarem, o sigui, lluitarem fins a palma la nostra casa.
Bueno, pues, punquis de tot el món que s'escolteu.
Unius. Ja
unius a favor dels bloques, junt de les bloques, a lluitar contra la merda aquesta que tenim.
Tenim una demanda. Punks del món, punks hardcoretes del món, gent que aneu a més que, gent que canteu, toqueu qualsevol instrument, us fem una crida a que vingueu a tallar la normalitat de Barcelona, a que feu concerts al carrer, a que talleu el tràfic, el dia que vulgueu, però sobretot el dia que vinguin a desallotjar-nos, fem una crida a que el soroll surti al carrer i que sigui tot tipus de soroll.
Exacte. I volíem recordar ara mateix quines cases estan en perill de desallotjament. Segurament me n'oblido algunes, però la Cinètica, la Grua, Canteo, l'Escotxeria, Roscachapa, tot el barri de Vallcarca per culpa de les polítiques de Collboni i
tots els assentaments, o sigui, també, i aquí nosaltres sí que querem obrir, sabem que ens estem menjant el temps i ja acabem, però recordar que no hi ha una única manera d'ocupar, no hi ha una única manera de reclamar la vivenda. Les companyes que estan en els assentaments, les companyes que estan en locals, les companyes que estan en terrenos són i mereixen una vida tan digna com qualsevol de nosaltres. I ens la mereixem totes nosaltres molt més que la de les riques. Llavors, és com no oblidem que les companyes de Sagrera, les companyes que estan al voltant de la Trini, les que estan a la sortida cap a Montcada, tots aquests assentaments també s'aniran al carrer.
I seguiu-nos a l'Instagram, que allà de tant en quant traiem comunicats i anem informant coses.
I merchandising
muy bonito. Bloques fantasma.
Molt bé, pues moltes gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres aquesta estona a Ràdio Contrabanda en el programa Descarrilats! I
moltíssimes gràcies, Descarrilats!
Gràcies a vosaltres. I que dic que si teniu, si recordeu concerts que es faran als bloques, pues podeu dir-los ara.
Pues al novembre creiem que no n'hi ha cap, o igual m'he colat jo.
No ens en recordem ara mateix, però aprofitem per recordar-vos que està el Punk al Parc el 14, 15 i 16 de novembre.
Al
barri del Clot, que seran les festes de Sant Andreu després, però nosaltres en el nostre espai superguaion de concerts no ens
pregúntale
recordem
un punk,
de ningú.
No, sí. Jo què sé.
Som vosaltres les de... lo habíamos leído esto.
Pregúntale un punk, jo què sé. Los punks saben cuando hay bolos en los bloques. La gente de bloques no tanto.
Es que van llegir, váyanse. Sí, la sesión de agenda, digo, bueno, y si no lo encuentras, pregúntale un punk que pase por la calle.
Pues sí,
básicamente.
Totalmente. Bueno, pues en la sección de recomendaciones fílmicas tenemos una miniserie de televisión argentina de género dramático, que es por ahí de, originalmente el 18 de octubre de 2000, dirigida por Bruno Stagnaro. Y nada, os recomendamos que...
¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Se llama Ocupas.
¡Ah, vale!
Es un poco original, o sea...
Sutil.
Sutil, ¿no?
La serie.
Luego tenemos las recomendaciones literarias. La ciudad autónoma, una historia de la ocupación urbana de Alexander Vasudevan, que... es un libro que dice, el libro que enseña todo lo bueno que la ocupación ha hecho por nosotros.
Hoy.
Y bueno, y luego en la sección de agenda versus el momento cachón del programa, porque a veces no leo bien y a veces cuando en inglés no tengo un inglés horrible, pues tenemos aquí Rock and Trini, Rainy Autumn Fest, Fats Load, Skatepunk, mira, de los skaters,
Skatepunk, los skaters.
Si take Skatepunk de Berlín, bueno, parece que es Hit Hit de Deer, Punk Rock de Valencia, Brook, Hardcore Punk de Barcelona, ah, y es el 8 de noviembre a las 20 horas en Vía Fallecida. Pero yo recomiendo.
El 8 de novembre al Rock and Trini.
Sí, el Rock and Trini. Y aquí tenemos el No Way Out. Y este es el 22 de noviembre. Mira, Sala de Apolo Barcelona. Entradas a venta. Sí, puede. Estoy de acuerdo, Y tenemos aquí, mira, Piorrea también lo van a dar en esta vista. Sí. En PC Corp, 3 de enero.
PC Corp, wow.
Sí, aquí ya anticipada 8 euros, Pamplona 88. Bueno, pues nada, ya hemos dicho un poquito de agenda, un poco de recomendaciones literarias y fílmicas. Todos los que estamos aquí, todos los que estén aquí, lo hem passat molt bé.
Heu après molt.
Hem après.
Nosaltres hem après.
Era una classe. Hemos traído unos powerpoints, en verdad, que no ven des de casa, però...
Bueno, la història viva de Radio Contrabanda. I bueno, a nosaltres ha agradat molt, però si per casualitat hi ha algú que no els ha agradat, pues... ¡Nos importa una mierda!
Y ahora me importa una mierda. importa una mierda.